Bona nit, un altre dimarts i un altre estil. I avui és l'estil d'una persona que li agrada la responsabilitat, que és puntual, que és una persona molt propera a les persones del seu entorn, una persona que sobretot li agraden els regals de sorpresa, però és normal, discreta, prudent, no li agrada destacar, però avui està aquí en el programa Estils. Amb nosaltres, la Yolanda Rivera Dueñas. Bona nit, Yolanda.
Bona nit.
Bé, no sé si la gent et coneix massa a nivell de poble o sí. Tu què et sembla?
A mi em sembla que no.
Et saluda la gent pel carrer?
Sí, sí, sí que em saluda. Perquè ja, bueno, ja fa 23, 24 anys que visc aquí a Castellà. I bueno, pel fet de tenir les nenes que anaven fent cosetes amb les entitats, patinatge, al col·le, pues, m'he involucrat molt amb aquestes entitats i coneixes a gent. Coneixes a gent. Llavors sí que em saluden, però bueno, hi ha molta gent a Castellà.
Per tant, són la gent d'aquest entorn, pràcticament.
Sí, jo crec que sí.
Però si ara jo et digués com a política
no.
Municipal...
Jo crec que com a política no, jo crec que em coneixen més per això i perquè també a la meva època de... Bueno, jo treballo en un banc, estic d'excedència, i vaig estar 5 anys treballant a una sucursal aquí de Castellà. Aleshores, jo crec que em coneixen més per això...
Entenc.
Que per la faceta última dels últims 2 anys i mig.
Però a vegades penso que igual et deus sentir quan vas a algun lloc públic, com ara pot ser, per exemple, l'auditori, que et deus sentir a vegades com senyala de dir aquesta és la política, la que està a l'Ajuntament.
No ho penso, això. La veritat és que no ho penso. Jo vaig a l'auditori a veure el que, pues, el que m'ha motivat a anar-ho. I la veritat és que no penso que la gent em reconeix ni que em diu aquesta deu ser això. No ho penso. Potser sí que ho diuen, eh?
Jo t'ho dic perquè a mi m'ho van dir. Diu, aquesta és la Yolanda.
Ah, veus? Pues algú que em va reconèixer.
I a partir d'aquí et vaig atrapar pel programa.
Ah, veus? Bueno.
Bueno, ara
pues ja està bé, ja està bé.
Feia una projecció, no?
Bueno.
Escolta, tu d'entrada m'has dit que ets una persona responsable.
Sí. Que no vol dir que
dir que molt no, responsable.
Que no vol dir que m'agradi, perquè quan m'has presentat has dit, li agrada la responsabilitat. Bueno... Soc responsable perquè, mira, perquè m'han fet així i això no és que m'agradi. M'agrada la gent responsable, però també té una part que la responsabilitat en excés pot arribar a provocar angoixa. Jo he sigut responsable des que era molt petita per les coses que potser formaven part de del meu entorn de responsabilitat o potser no. M'he sentit responsable del meu germà petit, m'he sentit responsable de moltes coses, no? Dels estudis, de...
Bueno, per tant, no t'ha fet por la responsabilitat?
No, no. La responsabilitat no em fa por.
Una altra cosa és que una persona sigui, digueu, obsessiva de la responsabilitat,
no? No, no, no. Fins a aquest punt no.
Val, que és una mica, suposo, que és l'aclariment que tu ens volies fer sobre aquesta qüestió, no?
Exacte.
És a dir, per tant, un tret del teu caràcter, que ets una persona responsable. I t'agrada la responsabilitat, entre cometes. Però això té la seva ambivalència, em deies, no?
Exacte, exacte.
O sigui, dius, per una banda bé, però per l'altra dius a vegades que et consideren molt responsable...
Bueno, o, és que jo crec que el tema de ser responsable no és una cosa que un escolleix, no? Ara em vaig a responsabilitzar d'això, no? Jo crec que tu ho ets o no ho ets. I si ho ets, pues has d'assumir que ho ets i intentar portar-ho el millor possible... Perquè és el que et comentava, no? Quan tu et responsabilitzes en excés, pues al final et pots arribar a culpabilitzar si allò no surt, o voler que sigui una mica millor, que tothom ho està veient, que allò està bé, i tu, com que et sents responsable, vols que estigui una mica millor, o et sents responsable de si un fill teu no es troba bé, pues, per què no es troba bé? I tens aquesta responsabilitat, no?
Però, per tant, la responsabilitat és exigència.
Sí, està molt relacionat. Jo crec que la responsabilitat i l'exigència són cosines.
Per tant, deu ser una persona, diguem, exigent d'alguna manera quan et toca fer la feina que fas.
Sí.
Vol dir, a veure, exigent vol dir fer les coses ben fetes.
Intentar fer les
coses
el millor que sàpigues. I sempre buscant una miqueta més, no? Pues, què més puc fer per fer una mica millor del que estic fent?
Clar, això vol dir que si et consideren una persona... molt responsable, quan alguna vegada et fan alguna observació de dir això...
Pues això... Home, ara ja tinc 50 anys, ja ho porto més bé, eh? Però he de reconèixer que això pues, les observacions aquestes, quan tu ets molt responsable i autoexigent, ho encaixes malament, no? Perquè sembla que no ho estàs fent tan bé com tu ho volies fer. Però, bueno, al final has d'aprendre, no? He après amb els anys a que no passa res, a que s'ha de millorar.
Però també dèiem, però ets una persona puntual. I ho posaves com un defecte, bueno, però alhora com una cosa ambivalent, no?
Perquè jo he arribat a llocs tan d'hora que m'he hagut d'anar a fer una volta perquè em feia fins i tot esta vergonya, no? Picar la porta i ja estic aquí. Però això ho he heredat així, els meus pares són extremadament puntuals. Si jo quedo amb la meva família per dinar a les dues o a la una, pues jo sé que 3/4 d'hora abans em sonarà el telèfon i serà el meu pare per veure per on anem. Vull dir que això ho he heredat de casa meva.
Però això també és un valor.
No ho sé. No sé si és un valor. No? És una forma de ser.
Una forma de ser, forma de considera. Ser. Perquè deu tenir, el fet de ser puntual deu tenir les seves coses molt positives.
Bueno, el fet de ser puntual, una cosa positiva que crec que té és que t'organitzes. És a dir, el té... Que això tampoc sé si és molt positiu ara que ho penso, eh? T'organitzes, perquè si jo sé que jo avui a les 9:45 havia quedat amb tu, pues jo ja m'organitzo tota la tarda per saber que aquella hora... I ara, bueno, organitzar-te quan només depens de tu és fàcil, no? Però jo he sigut puntual sempre, és a dir, a vegades he quedat amb gent, em dic, ostres, perdona que arribo tard perquè és que els tinc els nens petits, que... Jo he tingut els nens petits i he arribat puntual sempre. Per això les meves filles també són puntuals.
Bueno, però per tant, a veure, entenc que si tu dius quedem a les 9, tu a les 9 ets allà.
I si no hi soc...
I t'agrada que l'altre també hi sigui.
Si no hi soc, perquè sempre poden passar coses, aviso. Sempre aviso. I per tant, m'agrada que l'altre amb la persona ho sigui o m'avisi. Precisament per això, no? Perquè jo m'he organitzat prèviament.
Però no és només una qüestió d'organització, no? És una forma de ser,
és
també.
És una forma de ser. Jo, més que un valor, jo considero una forma de ser. Ets un eix així i és així.
Però això ho has après.
Jo crec que tot ho aprenem, no? La forma de ser.
I forma part una mica de la teva...
De l'ADN de cadascú. Sí. Jo crec que són, bueno, pues, costums o formes de ser que aprens que en l'entorn en el que creixes, no? I dels pares...
Però això, per altra banda, comporta una cosa, és a dir, un és puntual, una manera de ser, com dius tu, però per altra banda, doncs, potser no és una realitat de l'entorn el ser puntual en general, no? No es valora tant aquesta, la qüestió de la puntualitat, o sí?
Jo crec que sí que es valora, no? No sé, si hagués avui arribat...
Tu consideres que les persones són puntuals?
En general, sí, no? Cada vegada més. Jo crec que cada vegada més som més puntuals, per exemple, en actes públics, o abans era bastant normal anar a algun lloc i que comencéssim 1/4 d'hora tard. Cada vegada això jo trobo que s'està corregint. Jo crec que sí, que la gent és...
En qüestions públiques, perquè si no l'auditori tanca
per
i
exemple,
no deixen entrar.
No. O bueno, quan anaves a la universitat, no? 1/4 d'hora, si el profe no havia vingut, ja marxaves.
Has d'anar per acabada la classe. De fet, tu has estudiat, de fet, vas néixer a Cerdanyola,
sí,
o ets filla,
sí,
de Cerdanyola, de l'any, sí, 1972, uh-huh, i de fet vas estudiar Econòmiques a la universitat. Què és el que et va portar a estudiar Econòmiques?
Doncs mira, jo crec que era quan es feia tercer de BUP, no recordo si era tercer de BUP o COU, diria que era tercer, que estudiàvem Història, i vam estar estudiant el Karl Marx i ens van fer llegir el Manifiesto Comunista i, bueno, pues em va resultar interessant el que explicaven allà i després també vaig buscar uns estudis que tinguessin el que jo penso que tenia més habilitat, no? Jo, a mi m'agradaven les mates i els números i bueno, vaig estar valorant també el ser mestre, eh? Perquè jo sempre m'havia agradat ser mestre. Però, bueno, vaig valorar fer magisteri o fer ciències econòmiques i, bueno, vaig també parlar amb un amic meu que era més gran que jo, que estudiava econòmiques, li vaig dir, escolta'm, això de les econòmiques, què tal? Com ho tens? I un amic del meu pare, que també és economista, pues em va dir, sí, sí, tu, econòmiques, i la veritat és que em vaig ficar una mica sense saber ben bé on anava. No tenia ningú a la família que hagués estudiat econòmiques, ni una altra cosa, vull dir que tampoc no podia comparar. I vaig arribar una mica aquí, com moltes altres coses que passen, no? Que arribes, dius per casualitat, no? Em preguntaves abans, fets que t'hagin marcat una mica. Pues, a vegades són una conversa, una decisió petita, i et situa en un lloc i en un moment, i a partir d'aquí comences un altre tram, no? De la teva vida, pues així es va anar.
Per tant, no has estat una persona que a l'hora de plantejar-se les coses hagi estat molt dubitativa, molt, sinó més aviat has vist un camí i dius, per aquí m'hi llenço i aquí vaig fent el camí que toca, no?
I ja ens ho trobarem. I ja anirem fent.
Clar, perquè per un moment quan parlaves del Marx pensava, carai, que fort.
No.
Llavors ja havies dit, s'ho tirat les matemàtiques,
no, ja han sortit. No, ja han sortit les mates. Sí.
Per tant, vol dir que destacaves amb tota la qüestió numèrica, diguem.
Bueno, destacar no, però se'm donava bé.
Se'm
donaven bé les mates.
Però el món del mestre és poder un món poder més ampli que el món econòmic, no?
Sí. El món del mestre m'agradava perquè m'agrada ensenyar. M'agrada ensenyar i sobretot sempre m'ha agradat els nens, i ara que sóc més gran, pues també m'agraden el jovent, no? I els adolescents. M'agrada molt, m'agrada xerrar amb ells, m'agrada escoltar-los, entendre els motius que els porten a fer coses, entendre per què fan unes coses i no unes altres. I jo crec que quan te'ls escoltes i parles amb ells, ostres, surten moltes coses, no? Jo crec que vivim molt ràpid, no?, els pares, la societat en general, però els pares en particular vivim molt ràpid.
Bé, ara, de fet, tens dues filles adolescents, no? Parlaves de 15, farà... 17?
No, són una mica més grans. La petita farà 18 i la gran 21.
Per tant, ja estan encarrilades d'estudi, diguem així.
Sí, la gran està a la universitat, està fent tercer, i la petita farà la selectivitat aquest any. Està decidint cap a on acabarà.
I amb la relació amb les filles ha sigut una persona molt, molt propera?
Bueno, potser li haurien de preguntar amb elles, no?
Bueno, però a la mare què li sembla?
A mi em sembla que sí. A mi, bueno, jo tinc una relació amb elles molt bona. Jo estic molt contenta de la relació que tenim. Crec que tenim una relació de confiança dintre de que jo sóc la mare i ja són les filles. Però sí. Jo les escolto molt, me les crec molt el que em diuen. Són dos nenes molt maques, són molt sinceres i, bueno, jo crec que són dos nenes amb les que jo confio, i el meu marit també, confiem tots dos. I tenim una relació de confiança. I jo penso que he sigut molt propera, o així m'ho vaig plantejar des del primer moment que vaig decidir tenir la primera filla.
Perquè quan estem parlant de... Dius, jo he sigut la mare d'elles. Bueno, ets la mare.
Sí, de moment.
A veure, però vull dir, no és allò de l'amiga?
No.
Avui a vegades es porten, no? De mares que volen ser molt amigues dels seus fills.
Jo crec que sóc la mare. I no està renyit amb tenir confiança, amb els fills, però sí que hi ha coses que jo penso que han d'estar en el seu entorn més íntim i que potser han de parlar amb una amiga o amb un amic i no amb la seva mare. Però jo vull pensar i vull creure, o així ho vivim a casa, no? Que ens poden plantejar tant a mi com al seu pare, Qualsevol cosa que les preocupi, que els inquieti, que tinguin... Elles saben que sempre ens trobaran, sempre es trobaran. Però trobaran els pares, a la mare i al pare.
No ets una persona de somnis, em deies.
No sóc una persona que es plantegi somnis. Ostres, jo somio amb no sé què, no? No. Jo sóc una persona molt normal, amb... pues, molt amb els peus a terra, no? I els meus somnis són coses molt senzilles, eh? El tenir salut, el tenir una bona relació familiar, el fer un passeig pel Puig de la Creu, coses molt, molt senzilles, no tinc grans somnis.
També, quan parlàvem de amb quin animal o planta t'identificaves, m'has dit jo un camaleó per la seva adaptació.
Sí, perquè jo considero de mi mateixa que tinc molta capacitat d'adaptar-se, no?, a les circumstàncies i al moment i al buscar la part positiva a tot allò que ens passa. Jo em considero una persona superafortunada. I moltes vegades ho parlem a casa, amb les meves filles, amb el meu marit. Ostres, és que som afortunats. Per què? Pues per res en concret i per tot, no? Perquè, bueno, ens han passat coses, pues com a tothom, i com a totes les famílies passen coses. Hem tingut pèrdues, hem tingut moments d'atur, de no tenir feina, hem tingut moments de malaltia, hem tingut moments de tot. Però sempre ho hem encaixat bé i hem mirat la part bona, no? I jo sempre penso que les coses quan passen, passen per algú i de tot s'aprèn. Però, i no només ho dic, sinó que és que m'ho crec. Crec que realment és així.
Perquè, esclar, quan parles d'un camaleó, també podríem parlar, a vegades un camaleó també es compara amb aquella persona que va canviant de jaqueta.
Bueno, doncs no ho deia per això.
No, ja sé que no, ja sé que no, eh?
No estava pensant en això. Estava pensant més en adaptar-se a les circumstàncies, no? A el que està passant en aquell moment. Pues ens adaptem, ho vivim de forma positiva i tirem endavant.
Per tant, tu ets una persona que, a dir, tens les idees clares, no? De dir, jo sóc així i actuo de la forma que penso que haig d'actuar. I no vas canviant de plantejaments.
No.
Dir això.
Sí, no, no.
Mira, nosaltres ara farem una primera aturada per escoltar una de les músiques que igual algú més el sorprendrà, no? Perquè va de Verano Azul. Bé, estem escoltant El Verano Azul, segur que una música molt coneguda per molts, que és la primera de les cançons, músiques en aquest cas, escollida per el nostre estil d'aquest vespre, la Yolanda Rivera. Té un motiu, no?
Bueno, quan em vas comentar que pensés en tres músiques o en tres cançons, pues vaig pensar, bueno, pues a veure, quines cançons porto. I em va venir una mica a la ment, i em vaig deixar portar per el primer que em va venir. I el primer que em va venir és cançons que m'identifiquin amb alguna etapa de la meva vida. I com et dic que sóc una persona senzilla, amb les cançons ho veuràs que és així. Jo quan tenia 3 o 4 anys, més o menys, no ho recordo, els meus pares van comprar una caseta a la platja, a un poble que aleshores no el coneixia gaire bé ningú, però ara ja és més conegut, a l'Ametlla de Mar, a Tarragona. I la meva infància va ser això, la bicicleta, els amics, la colla d'amics, tots els nens del carrer anaven en bici, I tot el dia al carrer i tot el dia amb la bicicleta, i ara fem una foguera si és Sant Joan, o ara anem a la platja, o ara anem a agafar crancs, o ara a jugar al Matasanos, que era un joc que algú de la meva colla es devia inventar, i era tot el dia voltant amb les bicicletes per l'urbanització, sense horaris, amb les cangrejeres, aquelles que es portaven quan eren petits, i a cases d'un, a casa de l'altre.
Una sensació de llibertat, a més a més.
Llibertat total, sí, sí, llibertat total. Tots els caps de setmana estàvem allà, i a l'estiu, pues, els 2 mesos o els 3 mesos d'estiu, pues allà. I és el record de la meva infantesa, que ho vam passar allà, a l'Ametlla de Mar. I els nens d'aleshores, pues, ara ja som adults, i encara ens veiem, encara ens trobem. I ara van els nostres fills, però ha canviat, ja no van en bicicleta.
T'indigna la mentida?
M'indigna la mentida. Sí, m'indigna. És algo que porto malament. Jo em considero una persona sincera i m'agrada que ho siguin amb mi. I m'indigna la mentida, sobretot de la gent que no t'ho esperes, no? La gent més propera, la gent amb la que tens confiança, pues m'indigna, perquè crec que com que jo sóc sincera, pues no m'ho mereixo, no? Que m'enganyin.
Però a vegades les coses clares costen, no? Una mica.
Sí, pues potser no cal dir-les. Però no dir una mentida. Després hi ha mentides, pues, que potser en algun moment has de dir una mentida piadosa per no fer mal. Però la mentida conscient i evident, això m'indigna.
Acostumem a ser mentiders, la gent? Què et sembla?
Pues home, m'agradaria dir-te que no. M'agradaria dir-te que no, perquè jo normalment... Jo d'entrada confio. Hi ha gent que d'entrada no confia i després ja ens ho guanyarem. Jo vaig al revés. Jo d'entrada confio en que la gent m'està dient la veritat. Jo vull pensar que no, però no sé, no sabria què dir-te.
D'entrada, a veure, tu pel que em vas dient, jo dic, la Iolanda és una persona no gens complicada.
Jo no em considero complicada. El que es veu és el que sóc. No hi ha més.
I llavors això, és a dir, diguem, amb aquesta senzillesa, diguem així, pots anar per la vida, diguem així.
Home, de moment porto 50 anys. No sé. De moment ja... Bueno, sí, sí, sí. Jo estic contenta de la vida que porto, de la vida que he portat, de les dificultats que he superat i del que faig. Estic contenta, perquè a vegades no cal fer ni ser coses molt, molt, molt impressionants. Jo conec gent molt humil que quan parles amb ells et donen lliçons tremendes.
Per tant, tu no ets una persona pretensiosa.
No. No, no, no.
Abans em deies, jo sóc una persona discreta.
Sí. M'agrada la discreció. M'agrada...
Què entenem per discreció?
Pues, jo no necessito viure en una gran casa ni tenir un gran cotxe. M'he canviat el cotxe ara perquè ja no podia entrar a Barcelona i perquè... Però, bueno, m'he canviat el cotxe no sé quants tenia d'anys. 18 anys crec que m'he canviat el cotxe. I m'he comprat un baratet. Vaig anar i vaig dir a la SEAT que teniu. Que teniu, que no valgui molts diners, perquè penso que no cal, no? A mi no em reporta. Hi ha gent que sí, que li agrada tenir un cotxe. A mi no m'aporta res. Llavors, per mi, ser discret és això. És...
Aquí estaríem parlant de més aviat senzilla, no? Una persona
sí.
Sense grans deliris de grandesa, per entendre'ns, no?
I discreció des del punt de vista de no cridar l'atenció, no? No m'ha agradat cridar l'atenció. Jo recordo que els meus pares sempre m'expliquen que quan anaven a parlar amb els professors o amb les professores que tenia quan era petita, sempre els hi deien, diu, sabem que està a classe perquè és gran, perquè jo sempre he sigut molt alta. I llavors la veiem perquè està a classe, perquè és gran, però no se la sent, jo no, mai he sigut una persona de cridar l'atenció, i fins i tot quan em preguntaven al col·le o hi havia de parlar en veu alta, sempre tenia el to de veu molt baixet, no? De la pròpia vergonya que em feia o així.
També deies que ets una persona prudent.
Bueno, van a la mateixa línia.
Vols dir que no has de dir... No dius el que creus que no has de dir?
Sí.
Aniria per aquí?
Sí, o intento no preguntar... O fer preguntes indiscretes. A vegades potser... això pot semblar... Et pots situar com una persona freda, no? O que no t'interessi, no? Però sempre intento respectar, no?, a l'altra persona i no fer preguntes conscientment, eh? A vegades, doncs mira, pots ficar la pota, no? Però intento no preguntar...
Per tant, no ets una persona tafanera,
no, xupervera... Gens.
Que li agrada una mica saber dels altres.
Gens. A part, tinc un problema, i és que, com que no ho soc, no presto atenció, se m'obliden les coses. És a dir, jo sóc una bona persona perquè algú m'expliqui alguna cosa, perquè se m'oblidarà. Se m'oblidarà. I després, coneixes a fulanito, el que els va casar amb... Pues no. Sí, que dic no perdeu el temps, perquè no. No, sóc xafardera, gens.
Escolta, però va haver un moment de la teva vida que tu t'has dedicat sempre a la banca, em deies, però hi ha un moment que demanes una excedència a la banca per dedicar-te a la política, per dir-ho així.
Com, algo com, que, com... que no m'ho havia, vamos, imaginat a la vida, no? Que jo acabaria...
Com va anar això d'entrar pues a la política?
Això va anar de la manera més casual. Jo vaig entrar en banca amb 19 anys, estava fent segon de carrera, i, bueno, jo sóc de família humil, de pares treballadors, i sense grans luxes, i amb un exemple, sobretot del meu pare, de molt treballador, i bueno, de seguida vaig pensar que jo havia de portar a casa, i amb 19 anys vaig entrar a treballar, i vaig compaginar la carrera treballant primer a Caixa de Catalunya, i després, al cap dels anys, quan ja va venir la crisi de les caixes, pues, sense moure'm de l'entitat, vaig canviar de Caixa Catalunya a Catalunya Caixa i a BBVA. Vaig estar, bueno, des dels 19 fins a fa dos anys, uns 26 o 27 anys, treballant en banca, i un dia vaig rebre una trucada de l'alcalde que volia parlar amb mi. Bueno, em va sorprendre que volgués parlar amb mi l'alcalde. Pensava, per què voldrà parlar amb mi l'alcalde? I bueno, com que estava involucrada amb algunes entitats, doncs vaig pensar que potser aniria per aquí la cosa. Jo ni pensar que em faria la proposta que em va fer. Em vaig quedar molt parada, li vaig dir per què jo. Però, bueno, però em va explicar el seu projecte, em va explicar la seva obertura de mires, no? Sobretot en temes ideològics, que en el seu equip hi cabia en aquell moment i continua cabent, i cap tothom amb les seves ideologies. Que... I com que tinc aquesta... Doncs, aquesta responsabilitat, no, de dir, ostres, però si jo puc fer alguna cosa pel meu poble, no, en aquests moments, pues igual que quan es va plantejar si podia fer alguna cosa per l'AMPA de l'escola, o quan es va... Pues si jo puc fer alguna cosa pel meu poble, que ja és el meu poble, perquè ara ja quasi farà més anys que estic aquí que a Cerdanyola, i se m'està donant la possibilitat i l'oportunitat, pues per què no? No va ser una resposta ràpida, eh? La veritat és que la meva primera resposta va ser que no. Perquè em va xocar, no? Jo mai havia estat en el món de la política, ni m'ho havia plantejat, eh? I la meva primera resposta va ser que no, perquè em va venir gran. Em va venir gran. Però, bueno, després ho vaig reflexionar, ho vaig mirar des d'un altre punt de vista, vaig veure bueno, que podia ser molt interessant i que se m'estava donant l'oportunitat de fer alguna cosa, ja no només alguna cosa diferent a el que jo havia vingut fent durant tants anys, no? Sinó alguna cosa que quedés una mica d'empenta, no? O de la teva empenta personal en el teu poble, no? I bueno, la persona que m'ho proposava per mi tenia molta credibilitat i la continua tenint, evidentment, bueno, i li vaig comprar el projecte i vaig trigar una mica en dir-li que sí. Una mica va ser 4 anys, però a la segona vegada que m'ho va demanar vaig dir que sí.
I vas buscar opinions de,
mira,
de gent...
Mira, no vaig buscar opinions pel mateix motiu que t'he comentat abans de la discreció.
La prudència.
No vaig comentar a ningú que l'Ignasi m'havia trucat per dir-me això. No vaig comentar a ningú, només que en el meu entorn familiar més proper. Després, en els 4 anys següents que van passar, perquè ja dic que no vaig dir que sigui la primera vegada, pues, de forma molt puntual, en algun moment, amb gent amb molta confiança, havia sortit el tema, va sortir el tema i ho vaig explicar, i, bueno, i també, i em va anar bé, perquè vaig veure altres punts de vista d'altres persones, i em vaig fer una opinió diferent. Vull dir, és aquelles coses que se't plantegen un dia davant dels teus ulls, que no t'ho havies plantejat mai, que tenies una visió molt concreta sobre alguna cosa, però quan se't posa davant, pues ho comences a valorar i a veure altres punts de vista i a veure...
Bueno, per tant, vol dir que no vas anar tocant la trompeta a tot arreu,
sinó
persona discreta, consultant amb gent de confiança i veure quina visió tenien de les coses i per a tot plegat, no? Bueno, i per tant, però, molt bé, ara estàs en política des de fa 3 anys, em sembla, no?
Sí, bueno, farà 3 anys.
Farà 3 anys. Sí. I a què et dediques? Què fas? És el que fas a l'Ajuntament? Perquè serà una forma de donar a conèixer quina és la feina de la Yolanda a l'Ajuntament.
Jo estic a trinxeres, no diríem? Jo estic a trinxeres. Jo estic a la part de dintre i bueno, el que m'encarrego una miqueta és o el que intento col·laborar és amb tot el tema econòmic, no? Pressupostos i tot el tema de serveis centrals. Tota la part de la maquinària, no? De la musculatura, que no es veu, segurament, abans em preguntaves, no? Tu ets una persona coneguda? Doncs jo crec que en aquest sentit de política no, perquè no soc... no porto una regidoria que tingui una
projecció
pública, no? Sinó que jo el que estic és a dintre, no? A trinxeres, a fer que tot allò que es veu, no? Pues, prèviament ha hagut d'haver un procediment de contractació, un pagament, a veure... I jo estic vetllant i col·laborant perquè aquesta maquinària pues no s'aturi, que funcioni i que funcioni el millor possible.
Bé, aturem-ho aquí perquè tenim la segona
música,
que és la guitarra d'en Joan Manel Serrat.
Acompanyant ara la després l'amor se'n va. Sols queda una guitarra i el seu cant que plora. Ara sé d'un company que mai no...
Estem escoltant la guitarra d'en Joan Manel Serrat, que és la segona de les cançons escollides pel nostre estil d'aquest vespre, la Yolanda Rivera Dueñas. També té un motiu, no?
Mm. Bueno, a part de que és una cançó preciosa, que a mi m'emociona, m'identifico molt amb aquesta cançó amb la meva adolescència. Jo vaig tenir una adolescència, no diria complicada, perquè no vaig ser un adolescent rebel, però sí que vaig tenir una adolescència de fer-me moltes preguntes, de plantejar moltes preguntes existencials, no? De no trobar respostes, de fer-me, no? Jo, com a persona, la meva pròpia forma de ser, bueno, el que passa a tots els adolescents. El sentir-te incomprès i el trobar-te sol. I bueno, i jo vaig demanar que volia tocar una guitarra. I el meu pare em va comprar una guitarra quan jo tenia 14 o 15 anys. I vaig anar a classes de guitarra i vaig aprendre a tocar-la. I per mi la guitarra va ser un refugi de... Un refugi que em va salvar de dies i de tardes i de caps de setmana i de pensaments. Jo em posava a la meva habitació i agafava la meva guitarra i una corda darrere l'altra i una corda darrere l'altra i em passava les hores mortes tocant la guitarra. I em desfogava amb la guitarra i per mi va ser una vàlvula d'escape el fet de tocar la guitarra.
Vas aprendre de forma autodidacta?
No, vaig anar a uns cursos que feien allà a l'Ateneu. No vaig anar a música, no vaig estudiar mai música. Era un curs només per aprendre a tocar la guitarra. Però com que li dedicava moltes hores, perquè estava ja tancada tocant la guitarra, doncs vaig aprendre a tocar-la i la tocava prou bé.
I el teu repertori?
El meu repertori me'l passava el meu professor de guitarra amb unes fotocòpies, doncs el que hi havia aleshores, no? Ara és més fàcil, no? Tens aplicacions i tens internet, però aleshores ens ho passava i tocaven de tot. Bueno, jo recordo que vaig començar... La primera cançó que vaig aprendre a tocar la guitarra era El Jardín de Roses, del Duke and Duke, crec que era. I a partir d'aquí, pues moltes de pop, de lo que ja s'escoltava en aquella...
I també composaves alguna cançó?
No composava. El que sí que feia era canviar-li la lletra a alguna cançó i dedicar-li a algú, saps? Yeah. Recordo una companya de l'institut que va marxar a Sevilla i llavors vam fer tots un dinar i jo li vaig cantar una cançó i canviava la lletra.
Per tant, la guitarra també devia ser un recurs a l'hora de sortir amb els amics, que, bueno, la Yolanda toca la guitarra.
Jo em portava la guitarra a tot arreu. Em portava la guitarra a tot arreu.
I el que no deies en paraules, ho deies amb la música.
Sí, em relaxava molt tocar la guitarra. I aquesta cançó, pues em recorda molt el que diu, no?, sobre la guitarra, no? Pues és que m'identifico moltíssim. Encara tinc la guitarra, la mateixa guitarra. Ja no la toco, perquè, bueno, és una cosa que he perdut la pràctica. Et seria capaç de fer alguns acords seguits, però ja està. Però li tinc molt, molt carinyo a la guitarra.
Bé, retornem. Estàvem parlant de política i de la teva feina dintre de l'Ajuntament. Deies que era una feina molt, diguem, de les entranyes de l'Ajuntament, no?
Sí.
De trinxeres. I aleshores aquí feies que les coses dintre del teu àmbit doncs funcionessin, no? Amb totes, diguem, les regidories que hi ha i així. Ens pots explicar una mica més en detall, evident? Què fa la Yolanda quan arriba a l'Ajuntament cada matí?
Bueno,
A part d'aprendre, dèiem així, el tallat potser...
El tallat és després.
Després,
sí. El tallat és després. Jo el que intento fer a l'Ajuntament és anar col·laborant en cada moment a resoldre assumptes i a millorar procediments. Bàsicament el que faig és gestionar el pressupost. Gestionar el pressupost. El pressupost et porta... T'ocupa bona part de l'any, només el pressupost. En un moment donat de l'any, muntant el pressupost de l'any següent, en una altra bona part de l'any, tancant el pressupost de l'any anterior, vull dir que sempre estàs treballant amb el pressupost. I aquesta és...
Bueno,
aquesta és la meva feina.
Un equilibri de gestió, també, no?
Clar.
Perquè és clar, a vegades...
Fer un equilibri de gestió.
No es pot dir, mira, maniga ampla, no?
No, perquè hi ha el que hi ha. Aleshores, si ho poses en un lloc, és que no està en l'altre. I aleshores, aquí és... Aquesta és la meva figura, no? A vegades hi ha gent amb la que està molt contenta amb mi perquè hem posat allà on volien i altres que no ho estan tant perquè els hi hem tret.
Pues clar, imagino que cada regidor deu tendir a lo suyo, no?
Claro, aquí està el tema.
I llavors aquí...
Aquí està el tema. Aquí està, és mala figura. Mala figura. M'ha tocat aquesta mala figura, però bueno...
Tot i que, esclar, la previsió que hi ha és que s'assignin unes partides, no?, a cada regidoria.
Sí, aquí tenim la primera baralla. Aquí li assignem el que... Cadascú és el que tu dius, no?
Però al final s'aproven aquestes
partides, home, i tant, que s'aproven, clar que s'aproven.
Després, a la pràctica,
clar que s'aproven.
Suposo que és més difícil aplicar-ho tal com s'ha aprovat, no?, imagino.
Bueno, aquesta és una altra, no?, després l'execució, d'anar... Després allò que havies semblat que seria suficient per fer alguna cosa, doncs resulta que no ho és, i llavors què fem? Doncs fem un canvi, no fem un canvi. Aquest és el meu dia a dia. I després m'han deixat, afortunadament, posar una miqueta del nas en alguna altra cosa que també és molt maca i que estic gaudint-ho molt, que és medi ambient. Aleshores, bueno, és algo amb el que no m'havia dedicat mai. Jo sempre m'he dedicat als números i a gestionar pressupostos, i això no m'havia dedicat mai. I és la part més xula, no? Medi ambient, tot el que és la sensibilització, les campanyes que fem, les neteges al medi ambient i...
Bueno, que aquí, Castellà, sent un municipi que té un ajuntament que té un bon tant per cent, diguem, de natura, això deu ser...
Aquí dona per molt.
Molta feina a fer.
Aquí es podrien fer moltes coses. Sí, sí.
Però, esclar, us trobeu també que molt és àmbit privat, a més, no?
Bueno, hi ha molt àmbit privat, però, bueno, ara, amb tot aquest projecte que s'està posant d'obrir-nos, no?, al riu, per exemple, aquí surten moltes oportunitats de fer moltes coses, i moltes coses molt xules.
Per tant... Et compensa, o sigui...
Aquesta és la part... Però el que passa és que aquesta és la part més petita, eh? Vull dir, l'altra és la que m'ocupa més temps perquè és la gran musculatura i que no pot parar, no? Que no pot parar.
De totes maneres, la part petita té perspectiva, no?
La part petita té molta perspectiva, jo crec que cada vegada més.
I t'emportes la feina a casa? O els problemes? Més que la feina?
No. Els problemes no me'ls emporto a casa. Jo crec que això he après, no?, al llarg dels anys. M'he portat molts dies, al llarg de la meva trajectòria professional, m'he portat molts dies, molts problemes a casa. Pensa que banca, treballar en banca, han hagut uns anys molt, molt bons, que van ser els primers en els que jo vaig treballar, que treballar en banca era un luxe i un privilegi. I tot eren flors i violes i tot era maco. I després van passar uns anys molt dolents per ser treballador de banca. Va venir una crisi molt important i van haver moltes empreses que havien de tancar i que eren clients teus. I moltes famílies que no cobraven la nòmina i que eren clients teus i que havien de pagar hipoteques. I, bueno, i les situacions personals són dures. Quan estàs amb les persones, no amb els números, no amb el client número tal, sinó que estàs amb fulanito, amb nom i cognoms, i veus el que hi ha i intentes ajudar o has de donar una solució i no la tens, o t'estan indicant la institució que la solució ha de ser una i no una altra, que a tu t'agradaria, pues això sí que me l'hem portat a casa.
I són dos mons molt diferents, el de la banca i el de la gestió econòmica d'un ajuntament?
Totalment diferents. Sí, sí, sí. És posar-te... Són dos cares d'una moneda.
Més fred l'Ajuntament.
Més?
Més fred. És més una qüestió de números purament?
No. Per mi, a veure, des del punt de vista de contacte amb el client o amb el ciutadà, amb el client en el cas del banc o amb el ciutadà en el cas de l'Ajuntament, la meva parcel·la en concret, el que jo faig a l'Ajuntament en concret, és veritat que amb el ciutadà directament no estic, és més de temes d'interns. Però des del punt de vista econòmic, de gestionar pressupost, sí que és molt diferent, perquè en un banc has de guanyar un benefici. En el banc, tu, la teva labor és esprémer al màxim per treure benefici. En el tema públic no hi ha benefici, per tant, és tot el contrari. Mira, com a anècdota, per intentar il·lustrar la diferència, no? En la crisi del 2010, que ja s'intuïa en el 2007-2008, ja es començava a intuir, recordo que els directors d'oficina ens van convocar en una reunió per donar-nos instrucció de com ens havien de protegir davant d'aquesta crisi, com ens havien de protegir l'entitat davant de la crisi que es veia que vindria, no? I bé, ens van donar una sèrie de directrius per patir el menys possible. És a dir, per patir el menys possible era pues, que les empreses que fossin fallida i tot això no deixessin les línies impagades, etc. Per tant, davant d'una crisi, les directrius que teníem era protegir-nos.
Protegir l'empresa.
Protegir l'empresa. La primera crisi que jo he viscut a la meva curta trajectòria en política, no? En un ajuntament, va ser el coronavirus. No sabíem ben bé com, què havien de fer i miraves, bueno, dic, va, a veure, jo sóc nova, no sé què he de fer, però a veure els que són, que tenen més experiència, què es fan aquests casos. I clar, ningú ho sabia, perquè aquests casos no havien passat mai. Però la directriu era totalment la inversa. Què fem per protegir a les persones? Aleshores, en una crisi va ser repleguem veles i arreconem diners, i en aquesta va ser tot el contrari. I això per mi va ser un ostres, una aterrada, no, a la realitat, no? Una de les coses que m'emporto com a positives, aquesta visió de posar la persona en el centre, però de veritat, no com a vegades.
I un canvi en la gestió dels recursos.
Totalment.
Clar, dius, això ho traurem d'aquí, però hem de portar-ho cap enllà.
Correcte, no? Correcte.
Bé, nosaltres escoltarem ara la tercera de les músiques perquè el temps ens va passant i escoltarem Charango, que tot vagi bé.
Haurem pogut recollir l'aire al seu pas, recórrer el món i sentir el cel a l'abast. Haurem pogut viure el que havíem somiat sense res més que una guitarra entre les mans. I no hem mirat enrere mai. Hi ha nits que encara ens pesen, però no hem deixat de caminar. Que tot et vagi bé. Trobis tot allò que busques, que et sigui lleu la direcció i vinguin plens de melodies.
Passa els dies. Ets una persona optimista.
Ets xula, aquesta cançó, eh? Que et dona un subidón.
Oi?
M'encanta.
Però vull dir, tal com ara la cantaves, l'anàvem escoltant, dic, la Iolanda és una persona optimista.
Sí. Sí, sí que sóc optimista. No, aquesta cançó, quan la vaig escoltar, que anava a treballar, conduint en el cotxe, se'm van saltar les llàgrimes. Suposo que em va agafar també en un moment en el que La meva filla que tenia... Bueno, va fer un any escolar fora d'Espanya, va estar als Estats Units, i se n'anava. Se n'anava perquè ja volia anar-se'n i perquè li feia il·lusió fer-ho, i ens ho va demanar, i bueno, amb el meu marit ho vam mirar, i cagats de por, perquè teníem molta por, a què es trobarà...
El noi es farà gran, de cop.
Molta por, però... Vinga, fes la teva, no? Fes la teva. I quan estava anant tot aquest procés de que havia de marxar, jo vaig sentir aquesta cançó en el cotxe, no? Que tot et vagi bé. Que trobis tot allò que busques. I em va... Bueno, em vaig emocionar molt, però és que és una cançó que si te l'escoltes la lletra, és molt generosa. És, bueno, jo no sé si què pensava, no, l'autor quan la va escriure, però a mi em transporta a una generositat i a una estima molt gran, no? Hem viscut moltes coses junts, això es podria ser amb els fills, podria ser amb una parella, podria ser amb un amic, amb un canvi de feina, no? Hem viscut moltes coses junts, hem estat molt bé, som molt feliços, però que tot et vagi bé, amb la generositat, no? Hem arribat fins aquí, hem arribat molt bé, però ara tu has de fer el teu camí i jo he de fer el meu. I ens hem d'enfrontar al que ens vingui, de la manera que ens vingui, i hem de ser forts.
Bé, podríem continuar molta estona, però el temps ens tira a sobre i no tindrem temps a acabar tot el que encara tindria per fer, però tranquil·la.
Vaja, vaja.
Perquè parlaves de que el meu estil molt normalet, però veig que dona per si, eh? Escolta, ets una persona de caminar. Mm. On et trobaríem si et perdessis caminant?
Tu em trobaries fàcil, eh? Encara que no m'has vist mai, però em trobaries fàcil.
O sigui, et trobaríem al Puig de la Creu, pel que dius,
em trobaries al Puig de la Creu, perquè en casa amada, sí, sí.
Vull dir, són, diguem, trajectòries habituals.
Sí.
També et dediques al pàdel.
Bueno, quan em deixen.
Quan et deixen.
Vaig a jugar.
Un cop a la setmana,
sí,
vas a
sí.
jugar. Pues, suposa,
sí, sí, no? m'agrada. Em serveix. És un esport facilón.
Podes tenir com una cosa habitual. O
sí, així, sí, no? sí, sí.
I llavors també el teatre. Però el teatre més com a espectadora?
No, o... com a espectadora, sí, sí. M'hagués agradat fer teatre, perquè era tan vergonyosa que m'hagués agradat, però la vergonya m'ho va impedir.
I escoltar música quan?
Quan estic per casa fent tasques més manuals, m'agrada posar-me música.
Jo volia parlar també de la guerra ucrania, de Bielorússia. Volia parlar també dels canvis en el món escolar que sembla que vindran tot plegat, però no ens dona temps
no
per
en
això.
No tenim temps, vaja.
Per tant, m'hauré de limitar una mica a fer-te aquelles preguntes-respostes finals, i encara no totes, eh?
A veure,
les persones com som?
Les persones com som?
En general. Com valores tu el fet de les persones?
Ostres, quina pregunta.
Com som?
I això que havia de ser una resposta ràpida... Com som les persones? Pues, ostres, m'has enganxat.
Tens una visió positiva de la
jo
gent?
Sí.
Negativa?
No, positiva.
Si haguessis de parlar de les entitats d'un poble com Castellà, què en diries?
Pues només podria dir coses bones, perquè penso que fan una labor totes impressionant i li donen moltíssima vida al poble, gràcies a les entitats i a les persones que s'hi dediquen.
No et demanaré una opinió sobre la política, que n'hem parlat, però i la religió?
La religió... Jo vaig anar a una escola religiosa i, malauradament, t'he de dir que la meva adolescència no em va respondre.
Sobre l'amor.
L'amor? Amor, no, sí, no la
sí,
mort,
amor,
amor. Acaba tant, eh? L'amor, necessari.
I la mort?
Inevitable.
La felicitat?
Es pot aconseguir.
Si tinguessis diners?
Seria igual.
El voluntariat?
Necessari i enriquidor.
Un plat de cuina?
Una paella.
Si haguessis de triar una pel·lícula?
Una pel·lícula? m'agrada molt Los Puentes de Madison, per exemple.
A qui escriuries una carta?
A la meva àvia.
Com t'agradaria ser recordada?
Com una bona persona.
Doncs fins aquí l'estil de la Yolanda Rivera Dueñas. Com diu ella, segurament una bona persona.
Moltes gràcies.
Bona nit i fins un proper dimarts.
Gràcies.